molt rellevant, molt rellevant. Tu dius, no renunciar a la unilateralitat, però bueno, això és una frase que dedica a la parròquia més...
Tu et refereixes al que va dir en aquest acte que tenia la Catalunya Nord, en aquestes declaracions?
Sí, sí, correcte, en aquestes declaracions que va fer aquest cap de setmana, en el que diu que s'ha de passar plana, que hem d'abordar una nova fase, hem d'acabar amb el victimisme, amb l'exili, bueno, no ho va dir així exactament.
Ha donat el dol per acomiadat.
El dol per acomiadat, efectivament, i que hem de passar a una nova fase. I aquesta nova fase és justa aquesta que obre la llei d'amnistia, però que no és l'última etapa. O sigui, aquí passaran més coses. I què coses passaran? Doncs s'està negociant, no només ara aquests dies a porta tancada, i la llei d'amnistia, però els pressupostos del govern Pedro Sánchez. Perquè ara sí que hi ha un interès, sí, una urgència d'estabilització d'aquest govern que ara està inestable per l'assumpte aquest del Coldo. Per tant, Junts, en aquest canvi de rasant que efectua Carles Puigdemont i que diu, escolta, hem de passar ja a un altre moment, també estan en la jugada de garantir la governabilitat per interès propi, òbviament, perquè les coses aquestes que han de passar després de la llei d'amnistia, el 140, la seva pròpia situació, pugui ser possible. I acabo. Sobre el tema de la seva situació, també hi ha un consens a dreta i esquerra, PSOE i PP, i també a nivell europeu, que aquest conflicte amb Catalunya no s'acabarà del tot fins que no se li ofereixi al líder una sortida. I això d'oferir-li una sortida a Puigdemont no és d'ara, és des de fa uns quants anys, quan ja tot això, quan esclata i Carles Puigdemont se'n va a Waterloo, comença a parlar-se també dins del PP de dir quines sortides li podem donar. I per això no estranya que Feijó, en aquell sopar amb periodistes, sí, fos partidari d'un indult, perquè ell íntimament i també dins de la intel·ligència, diguéssim, del Partit Popular, ho veuen clar. Mentre això no estigui resolt, la normalitat política no tornarà.
Jo estic d'acord amb que la resolució ha de passar per una solució per Carles Puigdemont, i és evident, i jo crec que aquest és un consens polític, més enllà de que en els micros es pugui dir precisament per satisfer a les parròquies. Al final ja sabem que hi ha un percentatge de discurs de qualsevol líder polític d'un cantó i de l'altre, i aquí o fora, que vol satisfer aquesta parròquia més radical. El que passa que jo divergeixo d'alguna cosa que ha dit l'Eulàlia respecte que és més interessant que Carles Puigdemont estigui sota aquesta llei d'amnistia que no que es plantegi un indult. Perquè jo crec que si finalment la llei d'amnistia no contempla el tema del terrorisme i no podem, és a dir, per una qüestió formal de que García Castellón segueix imputat a Carles Puigdemont per un delicte de terrorisme, en el PSOE no li diria malament, precisament per una part de la seva parròquia, poder explicar que en lloc d'amnistiar-lo se l'indulta. Per què? Perquè amnistiar és oblidem el que ha passat i indultar és et perdono el que has fet. Per tant, hi ha un matís discursiu que li pot anar bé. És a dir, que políticament i estratègicament li pot anar bé al PSOE. No entres a la llei d'amnistia, jo t'indultaré, i d'aquesta manera tu no estàs del tot satisfet, però pots tornar a la vida política, i jo també, davant d'una part important del meu electoral, davant d'una part important del que és l'estatus quo de la política, ho puc justificar. I també desactivo una part de discurs del PP. I per tant, en el meu rival polític li dic, mira, escolti'm, no ha entrat en la llei d'amnistia, el líder, precisament, i el que hem fet és perdonar-lo, que és una altra cosa.
Sí, però mantens el tema en l'agenda, i no sé si el PSOE està interessat en mantenir tant temps aquest tema, que és un tema que per ells també és relliscós, i és relliscós també per una part dels seus votants. Després, a l'indult, això també portaria...
Però fixa't una cosa, el control el tens tu, mentre que si tu l'amnisties, el control el té Carles Puigdemont. És a dir, jo crec que...
El control el tenen els jutges, segurament.
Bueno, no, però el control discursiu, diguéssim, el té Carles Puigdemont. Si tu finalment no l'amnisties i l'indultes, ets tu qui marques el calendari, diguéssim, marques el discurs, mentre que si tu l'amnisties, ja està. És a dir, és ell, és Carles Puigdemont qui ja té el protagonisme necessari i es reforça en el discurs de es varen equivocar. Mentre que de l'altra manera no ens varen equivocar, el que fem és que et perdonem.
Jordi.
Més enllà de l'agenda espanyola, hi ha una agenda que marca molt, el que parlava ara de la Comissió de Venècia, etc., que és l'agenda europea, les properes eleccions al Parlament Europeu. Aquí, des que el Marchena ha començat, el jutge Marchena ha començat a acceptar també elements d'això, ha transcendit de dir, escolta, més enllà del PP, fins i tot més enllà del PP i del PSOE, l'objectiu dels jutges és que el president Puigdemont no sigui candidat a les europees, quan tothom té clar que, evidentment, això seria un nou escàndol. I, per tant, s'ha de buscar la via perquè això sí que sigui possible, perquè es pugui expressar democràticament, pugui ser escollit. Aquest és un element que crec que també s'ha de tenir en compte a l'hora de buscar determinades sortides que hi puguin haver. Però, per altra banda, qui vol tenir unes eleccions europees tranquil·les són les institucions europees. Val? I aquí sembla que ens quedi molt lluny Polònia, sembla que ens quedi molt lluny Hongria, però són països de dubtosa qualitat democràtica dintre la Unió Europea. Després del Brexit hi ha una pugna entre Itàlia i Espanya per saber qui és el tercer més gros, val? I en aquests moments et trobes que dius, què són els contrapesos i el que legitima una democràcia? Els jutges, la fiscalia, l'administració tributària, les lleis electorals... Clar, tot això en el procés de l'estat espanyol d'aquests moments està en una absoluta crisi. És a dir, jutges fent política, la fiscalia afinant coses, la llei electoral perseguint a candidats que no els deixa presentar si no venen a Madrid. És a dir, la Unió Europea troba que el que possés és el tercer estat, no està complint uns mínims... Està fent el mateix que han fet països de dubtosa qualitat democràtica, com pugui ser, com deia, Polònia o Hongria. No? Llavors, jo crec que aquest element també a les institucions europees ha alertat moltíssim de poder normalitzar una mica la situació en el cas de l'estat espanyol, perquè realment és alarmant als ulls de la gent de fora.
Enric.
Sí, jo torno a insistir en el tema Koldo. Fixeu-vos que el Partit Popular, la llei de l'amnistia se l'ha oblidat en els darrers 10 dies. Arran que surt el tema Koldo, l'amnistia de Catalunya i Puigdemont i tal desapareix del mapa, perquè veuen que hi ha un filó, hi ha una línia de flotació molt clara perquè el míssil pugui enfonsar el barc. I per tant, aquí és on t'ataquen. I ho dic en el sentit del discurs, no? I Pedro Sánchez i també Puigdemont o Junts llegeixen molt bé això i diuen, hem de tornar a agafar el lideratge del discurs que ara el té el PP amb aquesta ofensiva, justificada o no, amb el tema de la corrupció amb Koldo, que està mirant molt de cara a la tercera institució d'Espanya, que és la presidenta del Congrés dels Diputats, i per tant ara domina el discurs polític al Partit Popular. No amb l'amnistia, no amb Catalunya.
Però quant de temps creieu, Enric, que podrà el PP mantenir, doncs, una mica tot aquest discurs al voltant del cas Koldo? Quant de temps es podrà mantenir tota aquesta pressió cap al PSOE?
No, el podrà mantenir, però si el Partit Socialista i Pedro Sánchez agafa les regnes i diu, mira, resolc el tema de l'amnistia, resolc el tema del pressupost, no ho oblidem, i començo a governar i començo a fer coses, perquè el pressupost, si alguna cosa té, és que et permet governar amb una certa tranquil·litat, i estabilitzes i tornes a agafar el lideratge, home, el Partit Popular seguirà apretant, però ja no serà el mateix. Fixeu-vos els dies anteriors a la investidura de Pedro Sánchez, aquelles manifestacions a Ferraz, aquell intent de que Pedro Sánchez no fos investit. Jo vaig dir aquí, això baixarà el suflé en el moment que sigui investit. Bueno, no calia ser un màster a Hamburgo, però va passar, efectivament. Quan va ser investit, el suflé va baixar. Jo auguro que quan això de la llei d'amnistia sigui aprovada i molt poc després hi hagi un acord de pressupostos, que s'està també parlant d'això, això entra en una altra via. Entra absolutament en una altra via. I el cas Koldo entrarà en la via judicial i tal, i el dimes i diretes, però el lideratge, si són intel·ligents i hàbils, el tornarà a tenir Pedro Sánchez.
Isabel.
Bé, jo crec que amb el que diu ara en l'Enric, jo crec que en el tema de Koldo, el PP ha trobat la manera de poder, té una petita possibilitat de fer caure aquest govern, i és el seu objectiu. És a dir, amb l'amnistia doncs podia enfadar-se, podia doncs fer formalment uns discursos molt molt viscerals i l'Espanya es trenca, etc, però hi havia un coixí de forces polítiques que en el Parlament, en el Congrés dels Diputats, que feia que això no fos possible. I l'únic element que distorsionava allò era la posició de Junts en aquest coixí. És a dir, si Junts no estava en aquest coixí, realment el PSOE tenia un problema. Ara el PP veu que, més enllà de Junts o no, el PSOE té un problema i pensa que ha trobat un filó a on poder fer caure el govern. i és probable, és a dir, no, ja sabem que bueno, recordem-nos del que va passar amb la moció amb en Rajoy, no? Ens semblava 3 setmanes abans que era absolutament impossible, no? Per tant, jo en política sempre penso que quan et troben un element podrit a dins de la sabata, el Tomàs no serveix. I jo crec que el PSOE amb el Tomàs no li servirà, no li anirà bé i no és la manera, no? Per tant, per això mateix, ara aquest coixí que els Junts podia permetre's, deixem-ho dir així, la frivolitat d'ara hi estic, ara no hi estic, ara es planteja, no, jo ara hi he d'estar perquè realment tenim un problema. El PP ha trobat una manera de tocar i enfonsar en un moment donat el PSOE. I lamentablement, depèn d'aquest recorregut de Koldo, veurem què passa, perquè avui Ábalos ha presentat també ha denunciat el seu partit. És el partit per passar un document on hi havia les seves dades. Per tant, aquí s'està de tot embrutint molt, que pot quedar només en una qüestió de brutícia local, però jo no sé fins a quin punt aquest localisme pot extrapolar-se i fer-se més gran.
Jo, ara que traiem el tema aquest, volia fer un apunt sobre una cosa que jo no s'ha dit i m'estranya, havent escrit un llibre que es diu Manual de Resistència i coneguent una mica la trajectòria del líder del PSOE i tal. Crec que ho tenen tot pactat amb l'Ábalos, absolutament tot des del principi. És a dir, sabien que això els explotaria, sabien com posar el tallafoc, i oi, quan ho han fet ràpid i bé. És a dir, en aquests moments, per tot el que esteu dient, la cosa va amb l'Ábalos, hi ha un lío amb el PSOE, però Pedro Sánchez, de moment...
Tot però si hi ha tota una estratègia darrere d'això, eh?
Jo crec que sí.
Ojalà. Des de quan creus que hi ha aquesta estratègia?
Des que van saber que aquí podria haver-hi alguna cosa...
Des que no torna a cridar perquè es formi part del seu govern?
Sí, sí.
Però això estem parlant de fa molt de temps.
Sí, sí.
Però tu creus que llavors el d'haguessin deixat per presentar-se com a diputat per València? Jo no ho sé fins a quin punt.
Precisament, perquè sabien que probablement acabaria jutjat i per tant necessita forament, etc. I tant.
I tant. Jo ho dubto, però bueno, mai se sap.
No, jo que vull dir que tinc molta, no sé si confiança és la paraula, però en qualsevol cas que admiro alguns dels girs que ha fet Pedro Sánchez i que sap, i com les espatlles que té Pedro Sánchez per aguantar certes crisis que d'altres no haurien aguantat. Sí que és veritat que jo en aquest cas discrepo amb el Jordi. Jo crec que l'enfocament cap a Francina Armengol és un enfocament super perillós que va a una de les persones de més no només de més projecció sinó també de més rang, no? del PSOE. Crec que també el PSOE, que malgrat tots els malgrats, perquè ja sabem que casos de corrupció n'hi ha hagut uns quants al PSOE, sí que és veritat que jo crec que intentaven, no? Sobretot des de la moció de censura a Mariano Rajoy, intentaven que ells no estiguessin tacats per aquest tipus de temes. Crec que ara la brutícia, com deia la Isabel, comença a ser bastant substancial i jo tinc la sensació que se'ls ha escapat una mica de les mans. Sí que és veritat que, evidentment, si contemplem l'opció que quan Pedro Sánchez prescindeix d'ell del govern espanyol ja era per aquest tema, doncs han tingut molt temps, si no pràcticament anys, d'acabar de confeccionar una voladura controlada, no? que li diem. En qualsevol cas, jo crec que ara mateix el tema està descontrolat i jo no veig el PSOE còmode per res del món amb la situació que ara mateix té sobre la taula.
Breus, només dic que a més la figura de Francina Armengol va ser una figura que es posava com una gest d'amabilitat cap a l'independentisme, és a dir, havia sigut una interlocutora amable i defensora d'una sèrie de qüestions i, per tant, que el foc d'atenció negatiu ara recaigui sobre Francina, jo crec que en Pedro Sánchez, més que un instrumentalització i estratègica, jo crec que ara mateix té un problema sobre la taula que no sé fins a quin punt s'esperava.
No, segur, però dintre de tot aquest embolic, perquè ho és, hi ha la part Ábalos, que han fet masses coses junts i s'han jugat masses coses junts i han fet una neteja contra el Felipe i el Guerra a dintre del PSOE, etc, com per això sapien que tenien un problema i potser sí que poden estar enfadats, no pactar les primeres reaccions, que és dir, l'executiva et fa fora, tu no marxes, te'n vas al grup mixt, dius que m'assegures totes les votacions, jo quan em diuen alguna cosa de corrupció explico que t'hem fet fora del partit...
Bueno, és molt lleig, però en què beneficia aquesta batalleta pública?
Clar, en tot cas... Jo que políticament no beneficia res, és a dir, trobo que políticament...
Però quina alternativa tenien?
No, sí, l'alternativa la tenia d'Ábalos. No, no, aquí, o sigui, aquí jo crec, des de la meva perspectiva, i no, la setmana passada no vam tenir tertúlia, per tant, no vam poder dir, però...
Estem compensant.
Des de la meva, sí, recordeu que aquí vam dir que majoria
fem
absoluta...
Fem-ho breu, va.
Majoria absoluta al PP a Galícia l'hem fet jo,
Correcte.
Aquí les baralles aquí toquen,
Gallifante, Gallifante.
Com us heu aquí marcat el tanto, que jo ja l'havia oblidat,
Bueno, però jo crec que...
Els premis després, els que s'han
de Allò, els bombons. No, jo crec que qui ha errat políticament i a més per la sobrevivència personal i política és Ábalos. És a dir, crec que el mal, o sigui, va fer una mala gestió d'aquesta crisi, perquè les crisis també s'han de fer, saber gestionat per part del protagonista, no només de la institució o el partit, i jo crec que es va equivocar.
Un comentari molt ràpid. Ideològicament es pot defensar el tema de l'amnistia. Pots estar a favor o en contra, però ideològicament el pots defensar. Ideològicament no pots defensar la corrupció. I aquest és el problema. I jo veig que això del Coldo doncs, tindrà el seu recorregut, no hi ha sentència i la sentència arribarà a més de saber quan. Recordem que Rajoy cau quan hi ha una sentència en ferm, quan finalment ja el Suprem diu que ets una banda, no? I han fet corrupció, i llavors és quan s'activa la moció de censura. Però per mi l'element en el calendari més a curt termini, que serà molt determinant, són les eleccions europees. Uh-huh. Alerta, perquè si aquí el PSOE té un daltabaix, com s'està anunciant, això sí que pot afectar també la credibilitat del líder, el líder socialista de Pedro Sánchez.
Jo crec que això també ho té previst. Les gallegues entraven perfectament en la d'això, que els que van fallar vam dir que votàvem per condicionar.
No ens treguis mèrits.
I el bon resultat del BNG, que gairebé d'això... No, jo crec que estaven programats per una cosa que era òbvia, que el PP guanya a Galícia, ja està. S'ha intentat explotar, però jo crec que això el PSOE ho tenia superdescomptat. Jo crec que estan preparats per assumir unes males europees, que al final estan pactant amb l'independentisme. Tot això ells ho estan fent per poder explicar, i aquí és on sí que se la juguen, que per això el tema de les mascaretes, si arriba el ministre Illa, que era el ministre de Sanitat, aquí sí que tindran un problema, és dir, escolta, les gallegues no sé què, les europees tal, però Catalunya ha guanyat el PSOE. Què és el que ell, de cara al seu electorat, pot dir, escolteu, allà on hi havia tal, on hi havia qual, nosaltres, amb les nostres mesures, hem fet que els catalans votin PSOE. I aquest és l'objectiu polític del PSOE a mig termini. Jo crec que les europees les poden aguantar.
Jo crec que, segons quin sigui el resultat, no ho podran aguantar. I per això necessiten ara posar dos cireretes, o les que vulguin, entremig de Coldo i les eleccions. I ara aquestes dues cireretes seran l'amnistia, el pressupost i el que pugui venir. Perquè una debacle socialista, també en el context europeu, recordem, perquè Pedro Sánchez s'erigeix a nivell europeu com l'últim bastió de l'esquerra europea, no es digereix, no.
Enric, t'anava a comentar també l'article que escrius avui a La Vanguardia, tres il·lustres taps polítics a Barcelona, on parles de els caps que han anat caient, no?, des de les últimes eleccions municipals del passat 28 de maig. No sé si també, quan es desencalli tot això a Madrid amb la llei d'amnistia, farà que altres temes pendents que hi ha de pactes, d'aprovacions de pressupostos, també pot ser que tot es vagi desencallant de cop.
Jo crec que el primer que es desencallarà, que de fet ja està desencallat, és el pressupost català. Si aquí sí que hi ha un canvi de cromos, per dir-ho planerament, entre el Partit Socialista i Esquerra Republicana, també va canvi del que s'està passant a Madrid. No veig tant a l'Ajuntament de Barcelona amb els comuns. Sí que veig que amb Esquerra Republicana hi ha una entesa, socialistes i Esquerra Republicana, s'ha vist en el respecte al govern i en el Parlament, amb la firma d'Illa i Aragonès, s'ha vist també l'Ajuntament amb aquest acord que va anunciar Elisenda Alemany, líder d'Esquerra Republicana, vers el pressupost de Collboni. No ho veig tant amb els comuns. Jo, Collboni és molt optimista i diu que el 22 li aprovaran els comuns.
Tu dius que hi ha un nom que ha de saltar,
sí,
perquè hi pugui haver un acord, sí, i aquest nom és Ada Colau.
Jo explico que hi ha tres taps, Ernest Maragall ja ha sortit, el següent tap sortirà en breu, Xavier Trias, quan ja ha vist que Junts no tindrà paper en el govern municipal, i el tercer tap és Ada Colau, que hi ha molt mala relació entre Colau i Collboni, Collboni i Colau, que, i això doncs 3 anys de govern aquests dos líders junts, sobretot per Collboni, no li convé, perquè Colau és molt líder, per entendre'ns, intentarà marcar l'agenda, com ja està fent des de que va ser investit alcalde. Recordem que dijous va fer la conferència l'alcalde respon, i el sí. dia abans Ada Colau li va fer la llista dels deures. És a dir, això, imagina't, dins del govern ho tindria cada dia. Per tant, els socialistes això els hi fa urticària i no la volen. No la volen en l'equació. Una altra cosa fora, per això dic que el TAP surti, que Ada Colau busqui un destí diferent de l'Ajuntament i, per tant, els comuns no tinguin un lideratge tan fort, i aquí sí que Collboni podria ser... o podria acceptar l'entrada dels comuns. També és veritat que ara els comuns tenen un problema, bueno, o diversos, però en el respecte dels pressupostos. Es poden oposar al pressupost de Collboni i, per tant, ja tancar-se la porta directament a l'entrada en el govern, i Collboni tindrà aquest pressupost perquè l'aprovarà per la via de la qüestió de confiança. És a dir, Collboni tindrà un pressupost. I, per tant, el dilema dels comuns és: li aprovo i, per tant, mantinc la flama encesa, l'esperança de que un dia puguem formar govern. Mm-hmm. O li voto en contra i llavors ja em tanco la porta.
Bueno, i has d'afegir l'element dels comuns a la Generalitat, perquè també sempre és difícil sumar-te a un pacte en què els dos grans hi han pactat i tu necessites treure algun titular, però per altra banda tot el peix està venut, però també, evidentment, aquí els comuns...
Sí, però ara mateix no tenen prou suports, Esquerra, només sí, amb el PSC per aprovar els pressupostos, per tant, alguna cosa més haurà de passar aquí.
I evidentment el pressupost de la Generalitat no és com el de l'Ajuntament, que es pot aprovar via una qüestió de confiança, però sí que és veritat que al final els comuns ara mateix han perdut molt de poder. Ara mateix l'únic poder que els hi queda als comuns, i fins i tot si parlem de comuns no parlem de tota la, no, la part sumar, és el govern d'Espanya, i el govern d'Espanya ara mateix tenen Ernest Urtasun, i que Ernest Urtasun ja és un històric d'Iniciativa, no? Per tant, en aquest sentit, el moviment dels comuns iniciat el 2014-2015 queda, ara està molt diluït. Llavors, si no tenen capacitat de poder incidir en alguna cosa a la Generalitat amb una perspectiva també d'un potencial tripartit, i per altra banda no poden incidir, i no només incidir, sinó tocar poder a l'Ajuntament de Barcelona, els comuns tenen 4 anys d'una travessa en el desert, que al final el problema no s'atravessa en el desert, sinó que és la falta d'aigua, i la falta d'aigua aquí també es diu finançament pel partit, càrrecs per la teva gent, etc, 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 i és molt difícil aguantar 4 anys així.
Us demano que sigueu breus, eh?
No, jo només una cosa, amb el panorama que estem fent ara de partits com els comuns, i tot el que està passant, com es dilueixen unes determinades forces polítiques, o com en els últims anys s'han anat diluint unes forces polítiques, jo crec que és interessant fer una reflexió, no? El que ens ha passat en el mapa polític espanyol en els últims 10 anys, més enllà del moviment independentista, no? Però Ciutadans, Podemos, Comuns, és a dir, hi ha hagut tota una sèrie de partits que no eren els partits tradicionals, els partits d'estat, diguéssim, o aquells partits com els partits nacionalistes també tradicionals, tant de Galícia, d'Euskadi, de Catalunya, etc, que els ja han fet uns processos molt similars, no? Hi ha hagut una efervescència i una voluntat clara de necessitat, d'una nova necessitat política que els hi va donar una raó de ser, i aquesta necessitat de política s'ha anat diluint. És a dir, quan Pedro Sánchez a les últimes eleccions deia que ell va tenir molt clar el 15M que havia de replantejar-se el seu partit per tal de poder satisfer a uns votants que havien votat el que va ser després Podemos, no? I a les darreres eleccions del 23 de juliol, tot i que semblava que havia de perdre de manera clamorosa les eleccions, va tenir més vots dels que va tenir, no? Jo crec que dels que preveiem, no? I dels que havia tingut a les últimes eleccions. Per tant, hi ha una sèrie de partits que jo crec que s'han de reformular els seus plantejaments per tal de no caure a l'ostracisme, no? I jo crec que en aquesta lectura i en aquesta reflexió els i falta una mica de visió de futur, tenint en compte els instruments que tinguis en el present, perquè si no acabes diluint-te, tenint poc poder, perdent les oportunitats. Fixa't què va passar amb Rivera, que no va voler ser president del govern i després va quedar absolutament aniquilat, no? Allò que dius, ostres, no et pots equivocar tant quan has tingut l'oportunitat de poder tocar poder, no?
I digues, Jordi,
sí, clar, totes aquestes opcions polítiques que parlàveu eren la nova política. Se'n recordeu que ho havien de canviar tot, etc. Bo, jo celebro que estiguin fent un discurs de polítics professionals, és a dir, jo lluny de menys tenir la política professional com ells feien, no? Acusant a tothom que era polític professional de gairebé de lladre, etc, etc, doncs simplement han vist això. El que passa és que no han complert cap de les expectatives, no? El cas de Colau, per exemple, la gestió que deixa en habitatge públic, que era el seu gran tema a l'Ajuntament de l'Ajuntament de Barcelona, és lamentable, no? I en aquest sentit, en el seu moment van identificar els problemes, però no han encertat en cap de les solucions, i per tant al final la gent també ho ha vist i els relats els hi ha acabat, i segurament tornarem a una reposició del panorama polític molt més semblant al que hi havia ja abans que no pas en l'efervescència. I aquí hi ha una cosa: a Espanya sempre hi ha hagut un bipartidisme on deixaven haver Izquierda Unida però poca cosa més, i els dos grans, quan van veure que per un cantó sortia Ciutadans, per l'altre li sortia Podemos, s'han mogut, i crec que s'han mogut bé per dir, escolta, això tornarà a ser una cosa de dos, i en aquest sentit, tot i que PP té Vox allà al cantó, s'està normalitzant bastant un altre cop tot el pati, no?
Ara deies nova política, i hi ha també qui està pensant ja en les properes eleccions catalanes. Doncs mira, fa justament una estona que Jordi Graupera ha fet un tuit dient que el dia 23 d'abril, el dia de Sant Jordi, per tant, amb Clara Ponsatí i amb altres persones presentaran un nou projecte polític, després doncs d'aquest intent de primàries que no va prosperar. Doncs ara sembla que hi ha aquest nou anunci, com dèiem, que fa poca estona Jordi Graupera ha fet aquest tuit d'aquest nou, no sé, veurem si és un partit polític o és un moviment, o en fi, no sé.
Que s'acabarà juntant amb la llista cívica de l'ANC, o sorpresa.
Sí, o sorpresa, o també farem una trucada a Sílvia Orriols i veurem com ho pensarem i negociarem, etcètera, veurem a veure.
Tot això confirmarà que aquest pacte entre tàcit, que hi ha entre PSOE, PSC i Esquerra, el refermarà, perquè si per la banda del món junts, etc., es va esmiculant i es divideix el vot, doncs això reforçarà aquests dos partits.
I veurem què passa també amb la gent del grup mixt que va sortint de Junts.
Vols afegir alguna cosa més, Jordi?
No em surten els números. Crec que hi ha molt poc espai, que probablement sí, serà una iniciativa molt lloable, i en aquest sentit, de Graupera hi tinc una molt bona relació i em consta que el que fa ho fa amb estima pel país i tot plegat, però no em surten els números. I sí, suposo que això entre la... És a dir, l'ANC ha deixat de fer d'ANC per passar a fer un partit polític, i estem entre l'entorn d'aquests 100 o 300.000 vots que et poden donar alguns diputats, segurament insuficients per poder fer qualsevol de les coses que deien, i també identificant el momentum, no? I en aquest sentit, tal com el president Puigdemont diu, donem el dol per acomiadat, jo crec que tot això nou que està sortint precisament parteix dels que volen insistir en aquella versió de l'independentisme que sempre l'hem tingut a casa nostra, molt més bunkeritzat, en aquest sentit molt més radicalitzat d'arrel, no en quant a forma, sinó d'arrel, de la puresa ideològica, de cap contradicció, que evidentment això sempre està molt bé, però quan parlem de fer política té més complexitats, no? Veurem, hi haurà moviments. A mi no em surten els números, tantes llistes dins l'independentisme.
Dos minuts per arribar a 9:15, fem una pausa i ara tornem de seguida aquí a la tertúlia del 9C.
9C, amb Anna Ballonesa.
Lleig, molt lleig.
No t'agrada el preu de la llum? No en compris més. Passa't a l'autoconsum. Diguem prou. Ara és el moment. Amb els preus actuals ja no cal ser ecologista. Economistes benvinguts. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Platja.
Muntanya.
El poble! Si vols que aquestes vacances vagin rodades, anticipa't i prepara el teu cotxe. Compra els teus pneumàtics a Rodi Motor Services i evita les cues d'última hora. Entra ja a Rodi.es o vine al teu taller més proper i descobriràs els nostres increïbles preus. Rodi Motor Services, motor de confiança.
El teu fill està desmotivat amb l'escola? S'ha encallat amb les matemàtiques, la química o l'anglès? No és capaç de concentrar-se? Descobreix profe.com, classes particulars per videotrucada que s'adapten a cada alumne amb tutors de seguiment, xat de deures i una metodologia comprovada en totes les assignatures des de primària fins a batxillerat. Comença avui amb la teva classe de prova gratuïta a profe.com.
RAC1 presenta la tercera edició dels Premis DRAC. Els guardons que reconeixen aquells que han fet millor la nostra societat en l'últim any. Es premiaran iniciatives, idees, projectes i persones en diferents categories, com...
Trajectòria, revelació de l'any, veu de l'any...
I l'audiència decidirà qui s'endú el premi en la categoria Tots som un. Els candidats són...
Julieta, Àngel Llàcer, Anna Schlegel, el Festival de Cinema de Sitges, Antonio Díaz, El Mago Pop i Laura Pedro.
Entreu a rac1.cat, voteu i optareu a guanyar una tauleta electrònica. Torna al DRAC, la tercera edició dels premis creats per RAC1. Tots som 1.
Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Factor Energia i Fiac Assegurances. Amb la col·laboració d'Unión Suïssa Joiers i AENA. I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
A RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesti.
Dos quarts de 10 de la nit. Ara de seguida parlarem també d'aquesta campanya que avui ha posat en marxa la Generalitat per la gratuïtat d'aquests productes menstruals reutilitzables, que hi ha hagut alguns problemes o en, tant en l'aplicació com també a les farmàcies. Ara en parlarem de seguida, però abans, molt breu, perquè abans algú ha apuntat, no sé si l'Enric o la Isabel, que hem comentat el tema de les inversions. Em sembla que has estat tu, Enric, o ara no sé qui ho ha dit. Avui hem conegut aquestes dades de les inversions que el govern espanyol, l'Eulàlia, vaja, no l'he encertat, les inversions que el govern espanyol havia de fer l'any passat a Catalunya, de moment només hi ha dades dels 6 primers mesos, és a dir, de gener a juny, només es va aplicar, o només es va executar el 16% del que estava previst. Ja et dic, no tenim dades encara del segon any, potser sí que van fer una accelerada i es van posar les piles, però en tot cas, que en la primera meitat de l'any, en 6 mesos, només s'hagi executat el 16%, quan a d'altres comunitats autònomes, és una informació que publica el diari Ara, per exemple Madrid o La Rioja, en mig any s'havia executat més del 50%, doncs home, crida l'atenció, perquè a més no és una cosa nova, vull dir, en els últims anys ja s'ha parlat molt d'una cosa és el que es pressuposta i l'altra és el que s'acaba executant. Com és que sempre ens trobem amb aquest problema endèmic entre el que promet el govern espanyol i després el que acaba passant?
És que és el gran mal, perquè et venen, ho deies tu, Anna, però és així, et venen la partida pressupostària, però ja fa temps que en les democràcies avançades es parla de l'accountability, en català és el retiment de comptes, no? Això, passar comptes. I és més necessari que mai, per tant haurien d'haver institucions i periodistes que donen aquestes informacions per poder-ho anar perseguint, perquè realment qui gestiona és incapaç, si fos un examen, de treure més d'un 1,6. És a dir, llavors poden haver explicacions de són projectes en preparació i els altres eren projectes executant-se. El govern autonòmic no dona les facilitats que voldrien per fer no sé què. Molt bé. I així durant 40 anys? És a dir, pot servir d'excusa un any, pot servir d'excusa dos anys, però durant més de 40 anys que es passi això és sistemàtic. I part de les reivindicacions d'independència, a banda de l'espoli fiscal, és la manca d'execució. I és un error en la visió aquesta centralista de Madrid treure's a una regió com Catalunya, un país com Catalunya, que realment és molt dinàmic econòmicament, que si es dotés de les infraestructures i les inversions que convenen, aquí viuríem tots bastant bé, la veritat.
Ara semblaré tu més, però això és un escàndol, vagi per endavant. És veritat que el govern espanyol, doncs, amb això necessita millorar, però això passa també en el govern de la Generalitat, potser no tan exagerat, perquè una cosa, efectivament, és el que es pressuposa i l'altra és el que s'acaba executant. Per raons diverses, i ara ho estem veient en el tema de la sequera. Obres que s'havien previst, que queden al calaix, obres que s'havien previst en un temps i llavors s'eternitzen, etcètera, etcètera. I això és un problema, jo crec, de l'administració, perquè una cosa és la voluntat política i després tots els entrebancs que la pròpia maquinària administrativa et posa pel davant. I després una petita intuïció. És veritat que en aquesta primera part, aquests 6 mesos, és sí, molt baixa, però crec que en alguns àmbits, per exemple en Rodalies, la segona part de l'any hi ha hagut una accelerada.
Haurem de veure les dades, perquè mira, la primera meitat, Adif, per exemple, es van executar 94 milions dels 1.080 que estaven previstos. Renfe, es van invertir 36 dels 151 que s'havien pressupostat. Potser sí que a la segona meitat.
Jo crec que no arribaran, però jo crec que en el 2023 tancat, quan ho tinguem, aquesta xifra serà...
En tot cas, Catalunya major. És la segona per la cua, només per davant de Cantàbria, on es va executar el 15%.
Clar, és això el que sorprèn, no? Que si hi hagués hagut una mena d'estancament econòmic, no? que hi hagués hagut, no? Com problemes com els que veníem també arrossegant ja del conflicte a Ucraïna, i per tant haguessis dit, no, és que totes les execucions s'han frenat perquè l'economia general ha frenat, perquè el govern ha hagut de fer contenció, etcètera, etcètera, del que tenia previst, etcètera, però no és el cas, perquè en altres comunitats autònomes no és això. Sí que podem posar, si voleu, el dubte en si algun dels àmbits en què s'ha executat són àmbits on és més fàcil executar, però com deia molt bé el Jordi, home, el que és molt raro és que durant 40 anys passi sistemàticament això en relació a Catalunya. I també deixeu-me fer un apunt, ara, perquè aquí les coses passen molt ràpid i passen tan ràpid que ens oblidem de la gent i ens oblidem dels ministres, però recordeu que aquí hi havia una de les ministres catalanes, que era Raquel Sánchez, que era precisament la ministra del RAM i per tant de les infraestructures, i on hi ha bona part de la inversió, que ella va durant tot l'any 2023 va venir moltíssims cops a Catalunya, va anunciar moltíssimes coses, i per tant, si això passa amb una ministra que jo, en aquest sentit, crec que s'ho creia, però no va aconseguir revertir aquesta situació i aquesta inèrcia de 40 anys de pràcticament abandonament de moltes de les inversions que s'han de fer a Catalunya, imagineu-vos si a sobre és algú que la seva prioritat no és, com a mínim, quedar bé i deixar bé les inversions a una comunitat autònoma.
Isabel.
Bé, jo crec que una de les coses que apuntava l'Enric, i jo hi estic d'acord, és que el nivell d'execució dels governs hauria de ser d'una pulcritud exemplar, no? El govern de la Generalitat i el govern de l'Estat espanyol. I que realment l'exercici de responsabilitat, jo recordo que el govern del PSOE parlava d'aquesta voluntat expressa de fer palès la gran diferència d'actuació respecte a altres governs a l'hora d'exercir ells, doncs, de governar el país i, per tant, les inversions que es poguessin fer a Catalunya. Jo crec que seria un exercici de responsabilitat i de transparència i també de satisfacció ciutadana que ens expliquessin cada un dels governs el per què i el com s'ha pogut o no s'ha pogut. És a dir, ara l'Enric ens deia, probablement a la segona part del semestre del 2023 veurem que aquestes inversions s'hauran pujat per part del govern de l'Estat espanyol i espero que per part de la Generalitat també. El que hauria de passar, perquè no hi hagin conjectures, perquè aquí no estiguem dient, doncs ens està passant el mateix que ha passat en els últims 40 anys i per tant considerem que tots els governs ho fan igual de malament i per tant que es castiga de la mateixa manera la iniciativa catalana, etcètera, etcètera, cosa que jo vull pensar que no és així. El que ens hauria de passar és que els governs, quan fan públiques aquestes dades, es diguessin, escolteu, hem arribat aquí, aquí i aquí, perquè està previst que en els propers 3 mesos s'arribi aquí, aquí, i si hem arribat aquí, 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 perquè hem trobat amb aquest entrebanc, amb aquest altre, etcètera, etcètera. Perquè és una manera, no només de explicació que pugui satisfer a la ciutadania, sinó que tingui rentabilitat política, perquè si no, tornem a fer un discurs que és el discurs que jo, evidentment, m'he de sumar, que és, home, se'ns castiga i som de la comunitat autònoma, a part de, em sembla que era Cantàbria, l'última,
sí, la
que estava per sota nostra, perquè hi havia un 15% d'execució, se'ns castiga, no sabem molt bé per què. A mi m'agradaria pensar que això no és això, que això no és així, però l'única manera de poder-ho pensar és que realment tinguem tota la informació. I sempre que no sé encara molt bé per què, les administracions d'un cantó i de l'altre són incapaços de donar tota la informació.
Al contrari, l'amaguen. Perquè ara ja no es publiquen aquestes dades.
Sí, sí, anava a dir, esperem a veure quan surtin o quan algun mitjà de comunicació aconsegueixi tenir les dades de l'any sencer, llavors es podrà fer també la valoració concreta. Les 9:38 minuts, ho dèiem ara, tornant a la publicitat, que avui s'ha posat en marxa aquesta campanya de la Generalitat per recollir productes menstruals reutilitzables gratuïts a les farmàcies. D'entrada ha tingut una bona resposta, pel que sembla, perquè hi ha hagut alguns moments que l'aplicació de La Meva Salut, doncs, ha arribat a estar col·lapsada o fins i tot s'havien d'esperar uns minuts per poder aconseguir aquest codi. També ens expliquen, i de fet aquí a la redacció ens hem trobat amb alguns casos d'algunes companyes que s'han trobat amb problemes també a l'hora d'anar-les a buscar a les farmàcies, i per això volíem parlar amb l'Antoni Torres, que és president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya. Senyor Torres, bona nit.
Hola, bona nit.
Com diria que ha anat aquest primer dia d'aquesta campanya? Vostès han detectat alguns d'aquests problemes o no?
Mira, la meva impressió és estem supercontents. Supercontents. Per què? Pues perquè és una iniciativa pionera al món, no s'ha fet mai, entregar productes menstruals per tenir equitat, de les edats de 10 anys fins a 60 anys, totes les dones que tinguin, bueno, persones que menstruen, que tinguin la targeta de La Meva Salut, i llavors com a tal és per sentir-se molt, molt, però molt satisfet, perquè s'ha donat resposta amb incidents, com no pot ser menys en una situació d'una campanya que comença, i que moltes vegades la gent, doncs, també, és allò que dius, a tothom li ve la regla de mà, no? Entre els 10 i els 60, o sigui, hem d'esperar un parell de dies. Però bueno, això també demostra que és una campanya que ha despertat molt interès i que era una necessitat oculta que calia donar resposta i que hem donat resposta. Llavors, molt satisfet.
Creu que avui hi ha un percentatge molt alt d'aquestes dones, d'aquestes persones que han anat a buscar aquestes productes menstruals gratuïts? Sí. No sé si podria dir un percentatge de tothom que sabia que avui començava i que han dit, doncs, avui ho vaig a buscar avui mateix.
No, percentatges no et puc dir. El que sí que et puc dir és que hi ha hagut molta afluència de gent que ha demanat, se li ha donat resposta, hi ha hagut alguna farmàcia que no l'ha rebut, per problemes logístics amb el majorista, perquè les coses que sempre passen quan tu comences una campanya d'aquest estil. Però si jo comparo aquesta campanya com quan vam començar la campanya de les mascaretes, te'n recordes? Quan
sí, i tant.
El primer dia va ser tremendo. O sigui, vam tenir que dir, cuidado, dir-li al president Torra, no es pot començar, hem d'esperar una setmana més, perquè no hi havia les mascaretes, però aquesta vegada la veritat és que ha anat força bé. Mm-hmm. Que hi ha incidents petits, sí, que la web de La Meva Salut s'ha col·lapsat en algun moment i hi ha hagut que esperar algun minut, sí, ja, però que menys, no?
Però li consta, que en algunes farmàcies sí, han tingut sí, també sí. Dificultats per, no sé si per accedir
em consta.
Informàtic o per poder escanejar els codis o...
Em consta, però és allò que dius, bueno, és que la que hem liat totes les farmàcies, estem parlant de més de 2 milions de productes, eh? que es posen avui en joc a totes les farmàcies de Catalunya. Que en alguna farmàcia hi hagin problemes puntuals, ho trobo absolutament normal. I després que la veritat és que és un plaer participar i liderar aquesta campanya també, perquè al final estàs actuant en diferents àmbits, estàs actuant en l'àmbit de l'equitat, estàs actuant en l'àmbit de la sostenibilitat i estàs actuant en l'àmbit de l'educació sanitària a la persona que tothom dona per fet que tothom sap de què va la regla i que té totes les informacions necessàries, i això no és veritat. Mm-hmm. Aleshores, totes aquestes tres accions jo crec que valen la pena, i a més tot això de forma digital, però és que realment és una fita enorme.
Si algú no té, precisament li volia preguntar, si algú no té l'aplicació, pot venir directament a la farmàcia i ho pot fer amb la targeta sanitària, o quina altra alternativa no. Tenen? S'ha de fer amb l'aplicació sí o sí, eh?
És imprescindible entrar a la carpeta de La Meva Salut de cada persona i allà trobaràs el teu codi QR. Excepte, només hi ha un excepte, que és les persones menors, que el codi QR està a la carpeta dels pares, però per un tema d'edat, simplement. Mm-hmm. És l'única restricció que hi ha. El que passa és que sí, hi ha coses que s'han de tenir presents, eh? Un cop tu demanes, suposem que tu retires un producte, no? Dius, vull una copa. Vale, perfecte. Descaneixem el codi, que tornem una copa. I al cap de mig segon de que hem escanejat el codi, tu dius, ai, no, mira, millor una compresa.
Sí.
Ja no es pot canviar.
Ah, no es poden fer canvis, eh?
No es poden fer canvis.
El que s'ha d'agafar.
El que es tries o encarregues va assignat a cada persona. No pots fer canvis. Per què? Pues perquè el sistema és rígid, perquè estem començant.
Per tant, no sé si,
moment...
si també les farmàcies feu una mica d'assessorament de persones que no hagin provat mai aquests productes i que puguin venir amb dubtes a la farmàcia, no?
El que estem vivint és molt curiós i molt interessant. Estem vivint un canvi cultural. Vivint un canvi cultural del usar i tirar al reutilitzar. I això és molt curiós, perquè veus com curiosament el producte que tots creiem que tindria més acceptació en les copes menstruals. I bon, doncs no està sent exactament així. Està tenint molt d'èxit les calces. Per què? Doncs entenem que segurament és les persones que ja utilitzen copa que ara volen un altre complement a la copa per a determinats moments tindre la calça.
És o sigui, curiós, avui, avui no? Han detectat que hi ha hagut més èxit
molta de les demanda,
calces
molta,
menstruals
molta
que no
demanda.
Pas de la copa, eh?
Jo no diré que més èxit, però sí que un èxit sorprenent de la calça. Uh-huh. Allò que et sorprèn, no? Que dius, ostres, si calces venem poquíssimes en condicions normals, i en canvi està tenint molta demanda. Llavors, per això hem suposat que és les dones que estan o les persones que estan utilitzant copa que ara estan utilitzant com a complement estan demanant la, la calça, no? Però això, ja és el que et deia, això és un canvi cultural, eh? És un canvi cultural tremendo i em sembla genial.
Saps si la idea és repetir aquesta campanya cada any? És a dir, que cada any es pugui recollir un d'aquests productes menstruals o serà només aquesta vegada i s'hi aniran afegint les noies que vagin fent 18 anys? 18? No,
no
perdó, 10 anys. Perdó,
10
sí,
anys,
sí,
sí, 10. Sí, la idea és que vagin entrant les de 10 i vagin sortint les de 60, més que per sobre de 60, no? Aquesta és la idea. Si es mantindrà, doncs tampoc t'ho puc dir, però la vocació d'aquesta campanya és de manteniment amb el temps. I quant temps durarà? Doncs depèn, perquè mira, unes calces doncs, són 100 rentades o una compressa, però una copa pot durar tranquil·lament 5, 6 anys, 10 anys, perquè és de silicona, si la tractes normal, eh? No cal que facis virgueries, et durarà molts anys. Llavors, dependrà. Pensa que també estem aprenent tots, perquè això no s'ha fet mai. Llavors, com que no s'ha fet mai, doncs tothom estem aprenent, no? Mm-hmm. Però sí, super, super contents.
Li volia preguntar, perquè potser jo em dubto amb això, no es pot anar a buscar a qualsevol farmàcia. Hi ha farmàcies que ja estan adherides i n'hi ha algunes que no estan, oi?
Correcte.
Com es pot saber això? Es pot buscar d'alguna manera o hi ha un distintiu
sí,
a la porta? O...
perquè nosaltres tenim un distintiu que és com distintiu... jo diré, col·loca fem llet amb una gota de color verd, no? Uh-huh. I posa la meva regla, les teves regles, no? No, la teva regla, les nostres regles, o així, més o menys és el lema. I aquestes són les farmàcies que participem. Ara l'índex de farmàcies que participen és altíssim. No et puc dir exactament quan, perquè això és un procés continu, però és altíssim. Només et diré que l'última sessió de formació que es va fer van ser 2.000 persones que es van connectar, 2.000 treballadors o titulars d'oficina de farmàcia. És un èxit clamorós.
Però diria que més de la meitat de les farmàcies de,
sí,
de Catalunya...
Sí, sense dubte.
Més, fins i tot,
sí,
eh?
Sí, sense dubte. Sí, sí, sense dubte. Mm-hmm. També pots trobar que vagis a una farmàcia i que no participa. Pues, per què no participa? Pues, imagina't que és una persona gran que està sola a la farmàcia i diu... no em veig capaç de manegar tot això, tanta informàtica, tal i qual. Bueno, és que hi ha moltes raons, no? Mm. Que poden partir a una farmàcia, pues, mira, és que no. No em veig amb... ara un altre ordinador, perquè és un procés complex. Pensa que, com que et deia abans, és un procés tot digital, des del codi QR que la gent té. Fixa't, és que perquè et fes una idea, la campanya surt de feminismes, d'acord?
Sí.
Però es vehicula a través d'un codi QR a la carpeta de la meva salut. Ja tenem Departament de Feminismes, Departament de la meva salut. Qui coordina tot això és Departament de Presidència, perquè és el que fa la coordinació dels diferents departaments. Això va parar a les farmàcies on escanegem el codi QR que nosaltres a la seva vegada anul·lem o diguem bloquegem un cop s'ha utilitzat a través d'un un sistema propi de les oficines de farmàcia de Catalunya.
Sí, sí, que hi ha molts passos aquí entre mig, vol dir.
Molts passos, clar, això és un sistema molt complex. Digitalment, o sigui, és un sistema complex i que realment està funcionant bé.
Entenent aquest sistema que és complex, i acabo ja, dèiem que sí que hi havia hagut alguns petits problemes avui, que vostè li constava també que en algunes farmàcies doncs, hi havia hagut algunes dificultats. Li volia preguntar, això es normalitzarà en els propers dies o tenen previst que aquesta mateixa setmana ja pugui estar solucionat?
La part del col·lapse de la carpeta de la meva salut, aquesta quedarà solucionada perquè la gent s'ho agafarà amb una velocitat, diguem, estàndard normal. No tothom a l'hora, al mateix dia, a primera hora. Llavors, com que tothom s'ho agafarà amb un ritme normal, doncs això ja quedarà normalitzat. Les farmàcies que no ho han rebut perquè tenen algun problema amb el seu proveïdor, que, per el que sigui, no? Informàticament no els ha identificat, o el que sigui, tot això quedarà resolt. Aleshores, no té que haver cap problema.
Per tant, creu que aquesta setmana, quan no hi haurà tot aquest allau com el que hi ha hagut avui, que és el primer dia, tots aquests problemes quedaran solucionats, eh?
Jo estic convençut que no hi haurà cap problema. Uh-huh. Si vam ser capaços de repartir 11 milions de mascaretes, de forma ordenada serem capaços de repartir 2 milions de productes a les persones menstruants d'aquest país.
Doncs ha quedat claríssim.
L'únic requisit que ha de tenir molt clar la persona és que només pot venir aquell que tingui targeta del CatSalut, número 1. Si no té targeta del CatSalut no pot participar. Número 2, que un cop encarrega el producte o el recull, el seu codi QR queda anul·lat.
No es pot fer servir.
I queda anul·lat fins... Tu no pots venir una persona, una farmàcia, una persona, una farmàcia, encarregar el producte i, bueno, em passo per una altra i el demano. No, perquè el codi queda bloquejat. Queda bloquejat aquell codi per aquella persona, per aquell producte, en aquella farmàcia, i té que tornar-lo buscant aquí. Tot això són els peatges que hi ha que pagar d'aprenentatge. I després has de tenir molt clar que la farmàcia aquí ni compra ni ven. Nosaltres fem únicament de vehicle, d'informació sanitària, no? I de distribució i posada amb les mans de l'usuari o usuària el producte menstrual.
Senyor Torres, moltíssimes gràcies. Esperem que acabi d'anar bé aquests dies i els propers, perquè això, recordem, es podrà encara recollir durant més temps, que no cal tothom que hi vagi.
Sí, no cal. No cal córrer.
Moltíssimes gràcies.
La veritat és que supercontents. Moltes gràcies a vosaltres per la vostra atenció.
Bona nit. Adéu, gràcies. Bona Adéu. Nit. Algun comentari al respecte? Breus, us demano, sisplau. Enric.
No, agrair a les farmàcies que facin la feina, perquè després us en recordeu quan la pandèmia, no?, que els vam posar a distribuir mascaretes, etc., i després la pròpia sanitat pública no els considerava de la manera que se'ls ha de considerar, i després, home, està molt bé donar una copa o donar una calça, però al final això, si realment ens ho creiem, doncs hauria de ser una mica més ampli, no? Jo crec que és una prova que s'ha demostrat que és positiva i ara cal seguir-la.
El que ha demostrat que és positiva és per realment la demanda que hi ha hagut, no? Hi ha hagut una demanda evident i jo crec que...
I aquest canvi de mentalitat,
exacte,
que deia ell, no?
Exacte, hi ha una reflexió conceptual aquí, no? De dir, a veure, avui sentia aquest sketch que ha fet la Laura Rossell, no? Em deia, doncs, la meitat de la població, la meitat no, perquè hi ha gent que no...
Sí, pràcticament.
La població, les nenes tampoc, és igual. Però hi ha una realitat, no? Si resulta que les senyores, les noies, etcètera, tenen la regla i aquesta... I això és evident que representa una despesa inevitable, doncs la societat, entenent que tots formem part d'aquesta societat, ha de contemplar aquesta realitat donant-li sortida i donant-li avantatges, no? Si això fos, si per algun moment ens poguéssim imaginar que fossin els senyors qui siguessin la regla, doncs segurament hagués sigut una reflexió que fa molt de temps s'hagués plantejat i haguessin dit, bueno, anem a solucionar o intentar minimitzar les despeses que poden tenir els senyors i ajudar-los a mantenir, doncs, la seva part econòmica en aquest aspecte sense que els hi passi excessiva factura, i no només això, sinó que hi hagi una qüestió de reciclatge, etcètera, etcètera, que segurament fa, quan jo era jove, doncs, si ens ho haguessin dit ens hagués semblat, perquè la cultura era una altra, que què ens estan explicant, i en canvi ara, doncs, segur que l'Eulàlia o la meva filla, etcètera, etcètera, ho tenen absolutament assumit i ens sembla imprescindible, no?
7 minuts i arribarem a les 10 de la nit, farem un minut de pausa i quan tornem parlarem de la dona més gran del món, que avui ha fet 117 anys, la Olotina Maria Branyes. En parlarem de tot plegat amb el doctor Manel Esteller, que precisament està estudiant, doncs, aquesta genètica, per saber si realment hi ha algun secret darrere d'aquests 117 anys de la Maria Branyes. Tornem de seguida.
RAC 1. El juliol gaudeix d'un autèntic activity camp anglès a la Casa de Colònies de Mas Llop de Caldes de Malavella. Immersió total en llengua anglesa i classes amb professorat nadiu del Col·legi St. George's School. En un entorn immillorable, en plena natura i múltiples activitats esportives. Jornada de portes obertes dissabte 9 de març. Per a més informació, masllop.es.
Cotxe. Cop. Tot arreglat. És molt senzill assegurar-se amb Helvètia. Simple, clar, Helvètia.
Escolteu-me bé. Vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe a puntcat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe a puntcat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a comprem el seu cotxe a puntcat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
T'apassiona el món audiovisual? A ITES Hub Audiovisual impartim cicles formatius, formació especialitzada i formació contínua en audiovisuals.
Vine a les portes obertes el proper dissabte 16 de març de 10 del matí a 1 del migdia. Hi haurà xerrades informatives i workshops i podràs visitar les nostres instal·lacions.
T'esperem al carrer Bailèn 36. Inscriu-t'hi a ites.es.
A RAC 1, no ho sé. Amb Anna Ballonesta.
5 minuts per arribar a les 10. Ara ho dèiem, Maria Branyes, que és la persona més gran del món, avui ha complert 117 anys, i això també ens ha fet pensar, Mireia Ardèvol, com estàs? Bona nit.
Bona nit.
Ens ha fet pensar també en altres dades sobre les persones més longeves del món.
Em centro en Catalunya, primer, que ara mateix hi ha 2.514 persones amb més de 100 anys, el 83,5% dones. M'ha sorprès que és bastant, sí? Bastant alta.
2.514 més grans de 100 anys, déu-n'hi-do.
Ella és la persona més gran del món des del gener del 2023, quan va morir la francesa Lucie Randon als 118 anys. Maria Branyes ocupa el 12è lloc de la història de les persones més longeves del món al llarg de la història, comptant vives i mortes. Ella ocupa la 12a posició. I no hi ha hagut mai cap catalana que hagi viscut més anys que ella. Tots són dones, hi ha 3 japoneses, 2 franceses, 2 americanes, una canadenca, una italiana i una jamaicana, en aquest top 10 de les persones més longeves del món de la història.
Déu-n'hi-do. Doncs ara que ja la tenim situada, saludem al doctor Manel Esteller, ja ho sabeu, catedràtic en genètica a la UB i també la persona que està liderant aquesta investigació precisament sobre la genètica de Maria Branyes. Senyor Esteller, bona nit.
Hola, bona nit.
Moltíssimes gràcies per atendre's. Deixi'm que li pregunti si vostè l'ha pogut felicitar avui o no a la senyora Branyes.
He parlat amb la seva filla. Intentem no molestar-la massa perquè ja té una edat una mica venerable.
Déu-n'hi-do, sí. No, una edat i unes quantes, es podria dir. Quan l'ha vist vostè per última vegada? Quan la va poder veure?
Ara, ja fa un parell de mesos. La gent del laboratori l'ha vist més recentment. I és cert que ara ja ha estat molt bé fins ara, però ara ja comença ja a mostrar senyals de la bellesa extrema.
Què hi han trobat de moment o quines proves se li estan fent per veure què és el que pot tenir genèticament aquesta persona que no tenen altres?
Primer agrair a la família l'ajuda per fer l'estudi i a la mateixa Maria, que ha estat molt generosa. Nosaltres hem estudiat mostres biològiques de la sang, de la boca, de l'orina, i hem estudiat tot el que hem pogut en elles. El genoma, els microbis que té, les proteïnes que té, el metabolisme, etc. Per veure si hi havia una pista, no? Una pista que ens expliqués, sí, aquesta supervivència tan elevada, no? I ara ja hem recollit tota la informació i el proper mes començarem a analitzar-la en detall, no? Perquè és moltíssims punts d'informació.
Per tant, entenc que no tenen encara cap conclusió, o sigui, alguna hipòtesi?
Hi ha diverses. Per exemple, ja sabem de que les seves cèl·lules se senten una mica més joves del que són. És a dir, se senten vol dir que tenen un aspecte més jove del que tocaria. Si ja té 117 anys, avui, doncs les seves cèl·lules tenen aproximadament 102-103 anys, que ja és molt, no? Però encaixaria entre els 2.500 que he mencionat abans. I per què hi ha hagut aquest decalatge d'anys? Això no ho sabem. Creiem que aquest decalatge d'anys ha pogut mantenir-se més joves les cèl·lules per molts motius, un per la seva genètica, pel que va heredar els seus pares, i un altre per el que ha fet o el que no ha fet. El que no ha fet són els hàbits tòxics, o sigui, sí, fumar, beure, etc. I el que ha fet és tenir un exercici físic moderat, una alimentació bastant frugal i un cercle familiar i amistós, d'amics, important.
Per tant, la genètica no ho és tot, m'imagino. És imprescindible, no, però no és determinant.
No, la genètica jo poso una mica sempre com les cartes, no? Si donen bones cartes pel pòquer però no saps jugar al pòquer, pots perdre, perquè no saps com fer-les servir, veritablement, no? Per tant, és molt important quan juguem les cartes que ens donen els pares, com juguem les cartes de la genètica i viceversa, perquè a vegades unes males cartes però amb una bona conducta que fas amb l'ambient, els seus hàbits, fa que visquis més temps i tinguis menys malalties.
I al llarg de la seva vida la Maria ha tingut una bona conducta, perquè clar, pensem que ha viscut èpoques també molt complicades, sí. Èpoques de guerra on l'alimentació tampoc no era com la que després hem pogut tenir-hi accés. No sé si és millor o pitjor, sí. Perquè l'alimentació ara a vegades també té alguns problemes, però vaja.
Exacte, aquí hi ha dos parts. Una és de que menjar excessivament s'associa a viure menys, globalment, i menjar una mica s'associa a més temps de vida, en general. Sabem que això passa amb tutulins, per exemple, i en humans comencen a haver pistes. I en persones se sap que persones que han tingut durant un període curt, han passat gana i han sobreviscut, aquestes persones tenen un cert avantatge. No? Com si fossin supervivents, els seleccionats. No? I ella va passar això, ja sigui a... durant la seva companyia a San Francisco o a la Guerra Civil Espanyola, a l'exili, etc.
Em deia abans, si no ho he entès malament, que també hi ha aquesta part de que els seus pares segurament li van traspassar uns gens bons. Això vol dir que ella també ha passat aquests gens positius als seus fills?